Ràdio Sant Cugat, notícies.
Bon dia. La Festa Major de Sant Cugat ha donat el tret de sortida aquest dijous 26 de juny amb el pregó a càrrec d'Àngel Llàcer, un pregó en el qual l'actor i director de teatre santcugatenc ha aprofitat per donar veu a diverses entitats locals que enguany estan d'aniversari i han volgut reivindicar les dificultats amb què es troben a l'hora de preparar activitats al carrer. En la mateixa línia ha anat el pregó de la Festa Major Alternativa, que s'han sumat a la Plataforma Cultural Carrer amb la lectura del manifest que aquest dimecres es va fer públic. La Plataforma Cultural Carrer està formada per més de 20 entitats que reivindiquen les dificultats burocràtiques i la normativa municipal amb què topen. Avui divendres l'activitat de la Festa Grossa continua amb tot tipus de propostes. Podeu consultar el programa a www.cugat.cat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha rebut aquest dijous a l'alcalde Josep Maria Vallès en una reunió en què l'alcalde ha aprofitat per parlar dels dos temes que més preocupen els santcugatencs, l'habitatge i la mobilitat, i que ha valorat com alguna cosa més que una reunió institucional.
Jo us he de dir que s'ha mostrat, no ha estat una reunió de simplement cordialitat institucional, sinó que ha estat una reunió de treball, ha estat molt receptiu i molt interessat. Sí que és cert que al final el president de la Generalitat ja ho va dir els pocs dies de ser president, doncs que volia tirar endavant un projecte de 50.000 habitatges, no? I per tant ha estat molt interessat en aquestes propostes de Sant Cugat, amb les dues, eh?
L'alcalde ha parlat de Ferrocarrils, Renfe, l'ecobarri de Can Sant Joan i del barri de Can Ametller. L'Ajuntament de Sant Cugat ha obert convocatòria de subvencions al programa Cultura per al 2025 adreçada a entitats i persones que impulsin projectes, activitats o serveis d'interès social i utilitat pública. La dotació és de 137.052,91 euros i el termini per presentar sol·licituds és de 10 dies naturals fins al 8 de juliol. Poden optar-hi tant persones físiques empadronades a Sant Cugat com entitats amb activitat al municipi sempre que compleixin els requisits recollits a les bases generals. L'Ajuntament s'ha sumat a la xarxa metropolitana de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, 21 refugis climàtics al municipi. La xarxa agrupa els equipaments municipals i els espais públics que poden proporcionar condicions de confort tèrmic durant el període estival. Un refugi climàtic és un espai interior o exterior accessible que durant els mesos de més de calor proporciona confort tèrmic, descans i seguretat a la població. Això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari al 91.5 de la FM i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts.
Benvinguts al resum setmanal del Connectats, el recull de les entrevistes més destacades dels últims dies, preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí, entrem en matèria. Ens acompanyeu? El resum d'aquesta setmana inclou un tema de rabiosa actualitat com l'adaptació dels caixers, un tema pràctic com l'ús del xat GPT per preparar les nostres vacances i un altre tema d'actualitat esportiva. Segur que ja us heu adonat dels canvis en els caixers automàtics i és que des del 28 de juny ha entrat en vigor la nova llei d'accessibilitat que obliga tots els caixers automàtics a complir amb una sèrie de requisits per garantir l'accés a les operacions bancàries a les persones amb discapacitats físiques, sensorials o intel·lectuals. Quins canvis notarem? Doncs ens ho va explicar la Mireia Sanz des de Ràdio Sabadell. I de Sabadell passarem a Badalona, perquè si encara no heu preparat les vostres vacances, potser podeu provar amb el xat GPT, o potser no. Vaja, com teníem dubtes, li vam preguntar a un expert si realment ens pot ajudar, si és fiable, i quins avantatges i inconvenients pot tenir aquesta eina d'intel·ligència artificial. L'Anna Clarà es va encarregar d'aclarir-ho tot amb en Josep Curto, professor dels Estudis d'Informàtica Multimèdia i Telecomunicació de la UOC. I acabarem a Castellà del Vallès, perquè hi ha un club que va a més. Aquesta setmana vam poder parlar de l'actualitat, dels èxits, dels més petits i dels projectes de futur del Club de Tenis Taula Castellà. Ho vam fer amb el seu president, Gustavo Laroca. volen créixer i volen tenir equip femení. Oriol Ferran va parlar amb ell des de Ràdio Castellà. Tot això concentrat en la pròxima hora que trobareu a Spotify. Connectats? Comencem. Anem fins a Ràdio Castellà perquè allà tenim a punt el president de l'Associació de Tenis Taula Castellà, el Gustavo Laroca, que ens explicarà l'actualitat de l'entitat i valorarà els èxits de la base d'un club que busca créixer i donar a conèixer l'esport del tenis taula. Oriol Ferran.
Bona tarda, Carme. En els últims anys a Castellà del Vallès està creixent molt un nou club esportiu, l'Associació de Tenis Taula Castellà, que a base de treball i esforç han aconseguit fer-se un forat al panorama esportiu local. Per parlar d'aquest ascens, de com es treballa i quins són els punts més forts del club, parlem amb el president de l'entitat, Gustavo Laroca. Bona tarda, Gustavo.
Hola, bona tarda, Oriol.
Primer de tot, Gustavo, president de, del Club de Tenis Taula de Castellà del Vallès. Després d'una temporada on podrem dir força exitosa, quina valoració en feu d'aquesta temporada 24-25?
A veure, per nosaltres va ser una temporada bona. Vam canviar l'any passat aquesta temporada l'entrenador, que és, ara és el Àlex Menéndez. És un entrenador reconegut de Catalunya. I vam començar a millorar els entrenaments i va anar molt bé. Perdona, Oriol, si em passo a l'argentí, perquè el català ho tinc molt malament i parlo com puc, perdona, eh?
No passa res, no passa res. Ja entenem que és complicat pensar en un idioma i comunicar en un altre.
I a més, als argentins agrada parlar molt i tinc complicació, però ja tirarem endavant, va. Continuem.
Re, en quin moment d'aquest any, d'aquesta temporada, et quedes si n'haguessis de triar un?
A ver, si tengo que elegir uno de esta temporada, para mí son cuando los niños, tanto Óscar Sacristán, que es nuestro niño estrella, como el Cedar Sala, que son niños muy pequeños, suben fotos en nuestro grupo con las medallas ganadas. Mira que hasta me emociono cuando te lo digo, porque yo creo que ese es el mérito del club, y es que los niños muy pequeños, como en este caso Óscar o Gerard, vayan ganando en técnica, mejorando y sobre todo evolucionando al ritmo que lo están haciendo. Me quedo con el crecimiento de los niños, básicamente.
T'anava a preguntar precisament pel que és la cantera, per aquests nois que dius que teniu. És la cantera del tenis taula de Castellà el màxim actiu del club?
Sí, clarament. Nosaltres tenim un actiu físic, que són les taules i l'espai. Nosaltres tenim un espai molt bo, i això quiero agradecer profundamente al Ayuntamiento, porque tenemos una de las mejores salas de Cataluña, y eso es gracias al espacio que tenemos. Tenemos buenas instalaciones, o sea, nosotros tenemos un activo físico que es muy importante para el desarrollo de nuestro club, pero también tenemos el activo, tenemos la parte humana, que es la gente que colabora, y los niños que son la cantera, es la base, son las semillas de nuestro club para los frutos del futuro. Sí, sense dubtes.
Precisament en això, en aquestes últimes setmanes, no, hem vist com diferents integrants del club han aconseguit fites importants. Us ho esperàveu a principi de temporada?
Bueno, realmente no lo esperábamos, porque sabemos que el nivel que hay en otros clubes es muy alto. Contábamos y seguimos contando para la temporada próxima con el inestimable apoyo, colaboración del entrenador Alex Menéndez, que vino este año cuando nosotros asumimos la junta, se comprometió con nosotros a hacer un periodo de 3 meses y luego hacer una transición hacia otro entrenador, y al final, bueno, hemos logrado fidelizarlo y se queda con nosotros, se quedó la temporada y se queda la que viene. Entonces no lo esperábamos, porque si bien sabemos que el entrenamiento es la clave de la mejora de los jugadores, no sabíamos que mejorarían tan rápido, y hemos tenido una evolución importante, y no creíamos que desde Castellar, que es un pueblo pequeño, comparado con las grandes ciudades como Barcelona, Badalona o Calella, que tienen grandes clubes, hay grandes clubes de, bueno, Sabadell y Terrassa, ni más lejos, que tienen grandes clubes, no esperábamos ese crecimiento, así que estamos muy contentos por el crecimiento que está teniendo a nivel técnico el club.
és la renovació, la continuïtat de l'Àlex Menéndez, podríem dir el millor fitxatge de cara a la temporada vinent?
Sí, sense dubtes. La base d'un club de tenis taula és l'entrenador, perquè és la persona que comunica la tècnica, que sabe en cada moment lo que tiene que hacer. Es muy importante saber corregir a los jugadores, poner orden en la sala, motivarlos para que no se aburran. El tenis de mesa es un deporte muy individual, muy psicológico, entonces también hay que trabajar en eso. Sin dudas que es el mejor fichaje. Y otro grandísimo fichaje es que Óscar Sacristán, que es un niño muy pequeño de 10 años, que continúe con nosotros, porque sabemos que los clubes lo quieren llevar, pero bueno, que se quede con nosotros es un gran fichaje. Y esto tiene que ver mucho su familia, sus padres, Óscar, Gloria, que están siempre ahí llevándolo a todas partes, y ni más lejos, creo que hoy están viajando para el Campeonato de España, así que bueno, estamos muy muy contentos.
Moltes vegades tenim el tenis taula com un esport més lúdic, no tan competitiu. És difícil captar nens, nenes, joves perquè s'apuntin a participar al tenis taula, a competir i a prendre-s'ho com un esport, com el que és?
A veure, és difícil, però també em passa una cosa. Primero, te agradezco enormemente esta entrevista y de poder darle difusión en castellar al nuestro club, porque si bien este club está desde el año 2008, hay mucha gente que no lo conoce, ni sabe que existimos. Es un problema nuestro, tenemos que hacer una fuerte autocrítica a nivel institucional para ver por qué la gente no nos conoce. Pero así todo, cuando te conocen, hay gente que se apunta, que participa y por algunas razones han ido dejando el club. Nosotros estamos en una tendencia de fidelizar a la gente que viene, por eso considero que el entrenador es la clave del club. Y ahora estamos en la lucha por queremos construir un equipo de nenas. Hay clubes que tienen equipo femenino, nosotros no tenemos ninguna nena entrenando, tenemos solo una que participa esporádicamente, y nos gustaría muchísimo poder tener un equipo también de un equipo femenino. Así que bueno, esta es una de nuestras luchas.
I perquè la gent es faci una mica una idea, perquè conegui una mica més també al Club de Tenis Taula de Castellà, de quanta gent estem parlant? Quants jugadors i jugadores teniu? Bueno, jugadores ja m'has dit que una i de manera esporàdica, però quants jugadors i equips teniu?
Nosotros tenemos a nivel club unas 70 personas que participan en general, entre la parte lúdica y la deportiva. Y a nivel federado tenemos 4 equipos, que somos 25 jugadores aproximadamente, entre los diferentes equipos, y con eso jugamos liga. Jugamos en liga provincial, en las categorías, tenemos un equipo en la más baja, luego vamos subiendo y tenemos no estamos arriba, pero estamos con escaleras en las categorías más bajas, y ahí es donde estamos intentando subir. Hace unos años se había llegado a primera división provincial, incluso a preferente, pero luego, bueno, se ha ido descendiendo porque por algunas razones hemos perdido algún jugador. Tenemos en Castellar un excelentísimo jugador del altísimo nivel que se llama Dani González, que juega, incluso está jugando en la liga francesa algunas veces, juega en el club de Terrassa, pero es un chico que es de la cantera de Castellar, ahora tiene 20 y algo de años, pero es un chico que se formó en la cantera de Castellar y luego pasó a otros clubes. Entonces también pasa eso, que algunos jugadores cuando crecen se van a otros clubes porque nosotros no tenemos las categorías superiores. Así que bueno, ese es nuestro arduo trabajo. Y cuando tú me decías del tema lúdico, claro, el ping-pong se lo puede ver como algo lúdico, que uno tira la pelotita hacia arriba, o se lo puede ver como un deporte de altísima precisión, velocidad, que también sirve para mejorar a nivel motriz a las personas. Y te digo más, estamos en un trabajo ahora que es el siguiente: estamos colaborando con una entidad de Castellar que se llama Support Castellar, que ahí hacemos una actividad con un grupo de personas que vienen con ellos, lo vemos como una actividad también social. Nosotros no podemos ser solamente un club deportivo que vamos a ganar, tenemos que cumplir otro rol. y por otro lado estamos intentando hacer algo a nivel Parkinson, porque hay una liga de Parkinson que está jugando a nivel provincial y queremos montar algo también en el, porque se ve que el ping-pong, el tenis de mesa, también sirve como terapia para las personas que tienen Parkinson y mejoran, no solo cuando juegan, sino cuando terminan de jugar y evolucionan, y queremos montar también un equipo para jugar la liga de Parkinson. O sea, ese es nuestro, un poco nuestro objetivo para los próximos años.
A part d'aquests petits objectius, aquests objectius, diguem-ne, quins són els següents passos que ha de fer el club, i sobretot, quins són els passos clau que creus que ha de fer el club, tant per aconseguir més representació, per aconseguir unes categories superiors on els joves, on la cantera pugui acabar desembocant? Què és el que tu, com a Gustavo, com a president, creus que ha de fer el castellà?
A ver, yo lo que creo que nosotros tenemos que conseguir es masa crítica de niños que entren. Estamos, lo que tú decías, el activo, si el activo es la cantera, sí, necesitamos que los niños entren por ahí, porque cuando uno tiene cantidad de niños, puede también, son niños que tienen que pagar una cuota y con esa cuota se pueden dar mejores servicios. Entonces podemos aumentar la oferta de entrenamientos, pero al final esto también depende de la cantidad de gente que tengamos. Cuando más niños tengamos, podemos mejorar mucho nuestra oferta de entrenamientos y podemos también tener más equipos. Si nosotros tenemos más equipos, tenemos más posibilidades de subir. Entonces lo que nosotros necesitamos básicamente es difusión. Lo que, si nosotros podemos pedir algo hoy por hoy, es difusión. Necesitamos difusión, que el club se conozca, y por eso que vuelvo a agradecerte esta entrevista y la difusión que le estáis dando desde la actual.
I ara anem acabant. Primer de tot, què creieu que s'ha de millorar? Suposo que, com deies al principi, no?, que s'ha de fer autocrítica, veure en què no s'ha fet tan bé les coses, diguem-ho així. Quines coses creus que podeu millorar de cara a aquest pròxim any?
Hay mucho por mejorar. Mucho por mejorar. Si nosotros queremos posicionar a Castellar dentro de los mejores clubes de Cataluña, tenemos mucho recorrido por delante. Y una es aumentar la cantidad de participantes, y eso nos va a permitir mejorar la oferta de entrenadores, como estoy diciendo, no en calidad, pero sí en cantidad, en volumen de horas. Y lo otro es ordenar, son muy pocas personas que participamos, entonces estoy viendo cómo, junto con mi compañero Jordi González, que es el que, Carlas Ñugo, que son las personas que compartimos en la Junta, actualmente presidente y tesorero y secretario, ¿no? Estamos viendo un poco cómo reestructuramos para que tener más colaboradores, porque hay mucha cantidad de pequeños trabajos, micro tareas que necesitamos distribuir entre personas, y eso es algo que hay que mejorar. Así que bueno, es la labor para el próximo año. Lo primero fue cambiar de entrenador. Nosotros necesitamos hacer un cambio de entrenador, lo necesitábamos, y fue una parte un poco dolorosa, pero que sabíamos que había que hacerla. A veces hay que tomar decisiones dolorosas y había que hacerla, y se hizo, y fue fidelizar a este entrenador. Ya tenemos entrenador para la próxima temporada. Esa fue la primera fase, y ahora viene ordenar el club a nivel material. Hay algunas mesas que no la tenemos bien, algunas redes que no están bien, a veces entran gente, el espacio es semiabierto porque el espacio es abierto, entonces a veces nos han dañado alguna mesa. La semana pasada tuvimos un pequeño acto de vandalismo en nuestro contenedor, tenemos que corregir algunas cosas de eso, bueno, y hacer funcionar todo como si fuese una pequeña empresa que da servicio a sus socios y servicios sociales en este caso.
I ara sí, per últim, suposo que és difícil com a president gestionar un club d'aquesta magnitud i que no ho pots fer sol, que necessites, no?, com deies, la col·laboració de l'Ajuntament, la col·laboració de les famílies, dels nanos, sobretot. Us sentiu recolzats a Castellà, al tenis taula?
Totalmente. Siempre que hemos necesitado algo, Nacor o en su momento Ignasi o ahora Yolanda, que también ha empezado a participar y venir a algún torneo, nosotros nos sentimos totalmente ayudados cuando necesitamos algo, absolutamente. O Salva, mira, Salva, que tenemos torneo, que la silla. Yo creo que sí, que es fabuloso cómo lo gestiona Castellar. Siempre hay cosas por mejorar, pero no nos podemos quejar de lo que tenemos. Tenemos una de las mejores salas de Cataluña, tiene un suelo que es uno de un suelo de alta calidad, para esto tenemos mesas de calidad, y eso ha sido gracias al inestimable apoyo que hemos tenido siempre del ayuntamiento. Yo estoy prácticamente desde el inicio del club y siempre, absolutamente siempre, hemos sido ayudados, así que agradezco al ayuntamiento, a toda la gente, a Nácor, a Yolanda, a Ignacio, a Salva, a todas las personas que, y me olvido de mucho seguramente, a vosotros por la difusión, absolutamente, y bueno, y qué más que colaborar con uno puede, ¿no? La vida no va solo de trabajar y de tantas cosas que hacemos en la actividad privada, sino también de, yo lo veo como una devolución a lo que me ha permitido Casteliar, de integrarme en la sociedad y de vivir ahí, un pueblo fabuloso, mis hijos han ido al colegio ahí. Entonces, yo lo veo también como un modo de volver a la sociedad lo que me ha dado a mí a nivel personal. Pero estoy encantado de lo que hace el ayuntamiento y la gente de Casteliar en general.
Doncs, Gustavo, moltes gràcies per aquesta entrevista. Molta sort a la pròxima temporada i també en els pròxims objectius que ens explicaves que es vol complir des del tenis taula Castellà del Vallès. Moltes gràcies.
Gràcies a ti, Julio. Muchísimas gracias. Y bueno, al final, como te dije al principio, ¿no?, que el pecho sea argentino, me tengo que pasar a mi idioma para poder expresarme bien. Muchísimas gracias y nada, saludo a toda la gente de Castellà.
Que vagi molt bé.
Gracias.
Amb l'arribada de l'estiu, cada vegada més persones recorren a eines d'intel·ligència artificial com el ChatGPT per planificar les seves vacances. Ens poden ajudar realment a dissenyar un viatge fet a mida i fins a quin punt ens hi podem refiar? Per parlar dels avantatges, riscos i bones pràctiques a l'hora d'utilitzar la IA per organitzar una escapada, marxem fins a Badalona per parlar amb Josep Curto, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, i la nostra companya, Anna Clara. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Josep Curto. Què tal, Josep? Com estàs?
Hola, bona tarda. Molt bé.
Josep, cada cop més gent utilitza ChatGPT per planificar les vacances. Per què creus que està guanyant tanta popularitat en aquest àmbit?
La veritat és que les eines generatives ens estan ajudant a ser molt més ràpids, a generar idees d'una manera molt més senzilla. Li podem preguntar d'una manera tal com parlem, cosa que amb els buscadors, a vegades quan fèiem les busques, era molt més complicat, no? Tenies els llistats i havies d'entrar un per un i havies de validar si la informació era adient o no. I a mesura que saps fer millor les instruccions que proporciones aquests sistemes, pots ajustar millor les respostes que et proporciones. És a dir, per exemple, si fas un prompt que digui vull viatjar a Itàlia, no? Però en particular, ui, espera, no a Itàlia, vull anar simplement a tres ciutats, no? Vull anar a Roma, a Milà i a Pompei, no? I aleshores dius, i tinc una setmana, què puc fer? Clar, això amb un buscador podria ser una mica més complicat, amb un sistema d'IA generativa et donarà una proposta. Una altra cosa, que aquesta proposta sigui més o menys viable, no? Clar. Però almenys et dona una proposta.
I quins avantatges destacaries a l'hora d'utilitzar la intel·ligència artificial per dissenyar un viatge?
Sobretot la velocitat, que ja comentava abans, la flexibilitat, la possibilitat de començar a fer iteracions sobre aquestes idees que puguis tenir de fer una vacances, on pots afegir tots els detalls que tu consideris adients, eh? Per explicar, per exemple, si vas amb amics o si vas amb la família, si vas amb fills, si vols que hi hagi activitats per tothom o només activitats d'una certa manera, si viatjaràs amb cotxe o utilitzaràs transport públic... Clar. Si vols platja, si no vols platja... És a dir, pots començar a fer tots aquests matisos i al final tindràs una composició i la pots preguntar que la facis per dia, que la facis fins i tot incloent, mira, tinc problemes d'alimentació, proposa'm restaurants on hi hagi possibilitats per mi, no? Que hi hagi un menú, per exemple, per diabètics.
I podem considerar fiables aquestes recomanacions que ens fa GPT sobre hotels, rutes o horaris?
Aquest és el punt. Nosaltres hem de tenir sempre un esperit crític. És a dir, al final, aquests sistemes es fonamenten en els patrons de la informació que s'han informat. Contra més informació tinguin d'una localització, d'un país, d'una regió, millor serà la informació. Però si estem preguntant per alguna cosa una mica menys popular, el que pot passar directament és que la informació no sigui fidedigna, no sigui completa. I aquests sistemes en general et completaran la informació, per tant et poden proposar rutes que no són completament reals, temps que potser no són els adients, propostes d'horaris de trens o d'avions que no acaben de ser la realitat. I per tant, tot i que aquests sistemes cada cop intenten connectar-se i recuperar informació d'internet, ho fan més o menys, no? Per tant, hem de pensar que no ens reporten aquests patrons són els patrons més populars, que potser ha compartit diverses persones. Imagina't, hi ha persones que diuen no vagis en aquesta ciutat, que vam tenir una molt mala experiència, però en aquesta ciutat hi ha alguna cosa que tu vols visitar perquè t'interessa, per exemple, l'arqueologia. Llavors no aniràs mai perquè el patró diu no viatges. Aleshores, el que hem de fer és simplement validar la informació. Això funciona així, és a dir, nosaltres hem de tenir fonts alternatives, per exemple, la plana web de la ciutat, per identificar si les propostes de turístiques que ens diuen el museu o les festivitats realment es donen en aquell moment, estan oberts quan estan oberts, no? Validar realment que les línies aèries estan en funcionament i no estan en vacances, és a dir, qualsevol detall l'hem de validar realment de que està obert, en funcionament. Clar. I que encara està disponible, per estar segurs de no tenir sorpreses. L'última cosa que tu vols quan vas de vacances és trobar-te i dius, ui, jo anava a aquest restaurant no existeix, ui, jo vaig a aquest museu, el museu avui s'ha tancat. Totes aquestes coses et podrien, òbviament, posar en una situació complicada. Si això ho fas en una ciutat que hi ha alternatives, no hi ha cap problema. Clar. Quan vas a un lloc una mica més rebuscat, no t'agradaria estar en aquesta tessitura. Per tant, sempre, sempre, sempre validar amb les fonts, intentar buscar la fonts original de la informació per estar segurs de que no tenim sorpreses en les nostres vacances.
Clar. I què diries que hauria de tenir un bon prompt per obtenir una resposta útil en aquest context?
Ha de tenir una estructura. I aquesta estructura té una sèrie de detalls, no? El primer d'ells és qui viatja. És a dir, estem viatjant en parella, estem viatjant sols, tenim una família, tenim nens, estem amb els avis. És a dir, qui? A on vols anar i quant temps tens? Quines activitats vols fer? Quines són restriccions? Que les restriccions poden ser d'aliments, d'activitats, de pressupost. Quina tipologia de transport pots agafar o vols agafar? És a dir, puc llogar un cotxe o no puc llogar un cotxe, vull anar amb motocicleta, ui, tinc por als trens, és a dir, poden haver moltes coses. Tots aquests detalls, com també els afegeixis, millor el sistema podrà crear un pla de viatge personalitzat.
Mm-hmm. I és cert que si formulem la pregunta en anglès obtenim respostes més matisades?
Aquest és un bon punt. La gran majoria d'aquests sistemes s'entrenen amb informació en diferents llenguatges. Sovint, la gran majoria dels sistemes estan generats per empreses d'Estats Units o fins i tot de Xina o altres llocs. Llavors hi ha un tema, quin és el llenguatge predominant? L'anglès. Per tant, les preguntes en anglès tenen més informació. Poden tenir millors respostes perquè tenen més densitat d'informació. Les preguntes amb els altres idiomes vindran en funció de quin idioma utilitzes. Contra més minoritari ha sigut la quantitat de dades en aquell idioma, més errors et pots trobar. Si fas, per exemple, a vegades quan fas consultes en català, ui, et posa allí uns errors, no?, gramaticals que fan mal als ulls, però clar, és normal perquè no contenen suficient informació i per tant és normal que facin aquests errors. Per tant, de nou, aquí el tema està en tenir un esperit crític, saber que aquestes eines tenen limitacions, que no són una enciclopèdia, sinó simplement és un sistema que genera informació a partir de patrons i que nosaltres el que hem de fer, com totes les coses a la vida, tenir aquesta double check, no? Que es diu en anglès, no? Validar sempre que allò que ens proporcionen és cert. I jo sempre dic una cosa, no acceptis aquí, no vull ser exagerat, no? Però és una mica com el Dr. House, no? Què deia el Dr. House? Deixem a part el lupus, perquè no toca. Però el que sí que deia sempre era tothom menteix. Llavors, aquests sistemes poden mentir, però sense adonar-se, perquè realment no són humans, sinó simplement és un sistema que reprodueix i genera informació. Per tant, algunes de les coses que ens poden proporcionar són mentides. Llavors, el que no podem fer és acceptar a primeres les respostes, sinó el que hem de pensar és una eina que nosaltres utilitzem per agilitzar, per tenir una proposta d'idees de viatges. Anem a validar si aquesta proposta de viatges en temps, localització, preus, etc., és real i s'ajusta al que m'han comentat, i aleshores, si és així, endavant. És a dir, no deixem que aquests sistemes siguin els arquitectes de les decisions de les nostres vides.
I, clar, tot això, a mesura que van passant, no?, els mesos i els anys, anirà evolucionant. I creus que aviat serà possible fer reserves o consultar dades en temps real directament a través de ChatGPT?
Aquesta és la idea que tenen la gran majoria dels proveïdors. Passar d'un chatbot a un agent o una col·lecció d'agents. És a dir, diferents sistemes que treballen entre ells. És a dir, per exemple, que tu diguis, mira, jo vull fer un viatge, com comentava abans, en aquesta localització, i m'interessa visitar tots els museus d'aquesta ciutat. No? Tot just, jo fa dues setmanes vaig estar a Melbourne i vam fer això, museus, vam fer l'aquari, vam fer el zoo i coses d'aquestes. Aleshores, tu podries preguntar-li a aquest sistema. En el futur, probablement, la part del servei, no?, per tenir el següent punt de generar monetització, serà que des d'aquesta consulta et proposin, vols fer la reserva? I per tant, diguéssim que forma part del futur. Atenció que hi ha alguns detalls no resolts encara en la combinació de tots aquests elements, no? I per tant s'està treballant com resoldre els problemes que pugui tenir, no?, pues compartir la teva informació a través d'agents, no?, la validació realment de la disponibilitat de dates d'entrada al museu, etc., totes aquestes coses, però està en camí, està en camí.
Clar, justament això t'ho volia preguntar, no?, que s'ha parlat molt de la privacitat, llavors és segur realment donar-li informació personal com dades, ubicacions o preferències familiars?
Aquesta és la gran pregunta. Ens en podem enfiar completament d'aquests sistemes? La meva resposta és, nosaltres hem de tenir el principi de informació mínima. És a dir, si volem utilitzar-los perquè ens ajuden, tenim present de no compartir informació que considerem que sigui absolutament sensible i que vagi molt més enllà del que compartiríem amb un agent de viatge.
I quines bones pràctiques recomanaries en terme de protecció de dades quan utilitzem intel·ligència artificial per planificar un viatge, en aquest cas?
Si és possible, utilitzar un d'aquests sistemes en local. És a dir, quan utilitzem amb algun d'aquests proveïdors, ChatGPT, Cloud, etc., al final estàs compartint dades. Uh-huh. I molts d'ells intenten que tu aquesta informació sigui persistent i la comparteixis amb ells per continuar l'entrenament dels models i millorar com funciona en el futur. Per tant, si et preocupa moltíssim compartir aquesta informació, com ens hauria de preocupar? Perquè al final, a mesura que compartim, per dir-te una cosa, el principal ús d'aquests sistemes, desafortunadament, és un ús molt personal. Uh-huh. És utilitzar aquests sistemes com un assistent, com si anessis al psicòleg i li comparteixes coses molt íntimes, problemes que tens, problemes que poden ser a l'escola, problemes amb el treball, problemes amb la parella. Per tant, la realitat és que això, estàs compartint informació que et pot fer un perfilat i que a posteriori, si no està protegida correctament per aquests proveïdors o si es vol utilitzar d'una forma incorrecta, pot posar a la gran majoria de nosaltres en una tessitura molt complicada. Per tant, jo seria molt prudent en compartir. De la mateixa manera que dic, no comparteixis coses sensibles a les xarxes socials, hem de pensar que això, aquests fabricants que tenen la pressió de monetitzar, no ens en podem enfiar realment de compartir coses molt sensibles.
Clar. I ja per anar acabant, vull fer com una mica una reflexió personal, no? Que et vull preguntar que quin paper hauria de jugar la intel·ligència artificial en la nostra manera de viatjar. És a dir, ens pot ajudar a descobrir el món o correm el risc de perdre el nostre criteri?
Correm el risc de perdre el criteri. Aquest és el problema. El problema és que és tan senzill utilitzar aquestes eines i ens estem habituant, eh? És a dir, fem moltes preguntes i a vegades, moltes vegades, tot i que això vagi una mica en contra del que he comentat abans, de que poden fer errors, hi ha moltes vegades que et donen respostes que tenen sentit i que són les correctes, ¿vale? Perquè és un dels patrons forts que ha detectat. Per tant, a mesura que l'anem utilitzant i a mesura que anem veient que el que respon té sentit, arriba un punt que comences a confiar per sobre de les capacitats que té el sistema. I aleshores això pot conduir que diguem, ui, aquest sistema funciona molt bé, deixem que m'ajudi a qualsevol cosa. I quan dic qualsevol cosa, coses de negoci, que faci el pla de màrqueting, o coses personals.
Yeah.
Que em digui on hauria d'invertir els meus diners. I clar, aleshores, què passa? Que el que t'he d'aprendre és quins són els límits d'aquests sistemes, quan de sentit utilitzar-los, què passa si els utilitzem moltíssim per prendre decisions rellevants a la nostra vida, qui és responsable d'aquestes decisions. Al final, aquests sistemes, tal com estan construïts, sí, t'ajuden a prendre la decisió, però al final tu decideixes si fas aquesta decisió o no. Per tant, continues sent responsable de la decisió.
Molt bé, doncs, Josep Curto, professor dels Estudis d'Informàtica Multimèdia i Telecomunicacions de la UOC. Un plaer haver-te tingut aquí connectats amb nosaltres.
Ha estat un plaer. Moltes gràcies per deixar-me participar.
Canvis en els caixers automàtics. A partir del 28 de juny, el govern espanyol farà un pas cap a l'accessibilitat financera amb l'inici de l'adaptació dels caixers per fer-ne més fàcil l'ús a les persones amb discapacitat visual, física o intel·lectual. Quins són els principals canvis que notarem? Doncs ens ho explica des de Ràdio Sabadell la Mireia Sanz.
En els pròxims minuts us ho explicarem i ho farem amb la Sandra Rivera i la Zaida Rodenes, que són membres de la Comissió d'Accessibilitat Cognitiva de CIPO. Molt bona tarda a totes dues.
Hola, bona tarda.
Benvingudes. Comencem pel principi. Anem a explicar una mica quins són els principals canvis que s'introdueixen en aquesta normativa. Sandra.
Doncs mira, bàsicament és una normativa europea que ha dit doncs, que a dia de 28 de juny els nous caixers automàtics, entre d'altres dispositius, que després en parlarem, perquè sí que sentim parlar molt de caixers automàtics, però és veritat que hi ha altres dispositius que entren dins aquesta llei, no? Doncs han de ser accessibles per qualsevol persona que tingui qualsevol dificultat sensorial o cognitiva. Bàsicament seria això. Concrecions, doncs sí que n'hi ha, però la llei diu això. I a partir d'aquí cadascú la interpreta d'una manera o d'una altra.
Clar, perquè què vol dir exactament ser accessibles?
Doncs mira, físic...
Aquesta seria la primera pregunta que a mi se m'acut, eh?
Clar, físicament, sí que tothom físicament pot tenir aquesta imatge de, per exemple, ara quan veníem cap aquí vèiem un caixer automàtic que no ho era, clarament, estava molt alt. Llavors, una persona amb mobilitat reduïda que vagi en cadira de rodes no pot fer ús d'aquest caixer automàtic. Per tant, aquest caixer, el 2030, com que no és nou, doncs el 2030 haurà d'estar canviat. O si s'espatlla abans, evidentment, l'han de substituir, doncs han de posar-ne un que sigui accessible. Un altre exemple més de discapacitat sensorial seria, per exemple, una persona cega. Doncs demanen que els dispositius tinguin almenys dues formes d'accedir a la informació, no? Una seria la visual, perquè ho veiem a la pantalla, però necessitaríem que algú ens ho digués, per exemple, no? Doncs tenir una veu que per una persona que cega o que no vegi bé o que tingui alguna dificultat, doncs també tingui aquesta informació d'una altra manera, i en aquest cas hauria de ser dual, per exemple. Clar, quan parlem de això, de més accessibles físicament, sí que ho tenim tots potser una mica més integrat, no? Però també entra en joc el tema de l'accessibilitat cognitiva, que després, si vols, entrem una mica perquè és potser més desconeguda, i es basaria en com es planteja aquesta informació perquè tothom tingui algun problema de comprensió o alguna dificultat, la pugui entendre. Per tant, seria fer menús doncs, molt més clars, que la informació es presentés de forma molt més clara que no es fa actualment.
Clar, és a dir, hi ha diferents vessants, no? La part de la discapacitat potser que segurament tots plegats veiem més evident, no? Que seria una persona doncs, que no hi vegi, una persona que tingui dificultat per accedir, i l'altra part és aquesta de la cognitiva, no? Des d'aquesta informació jo la puc entendre? Puc entendre el que diu la pantalla, no? Estaríem parlant d'això, no? En
sí,
concret.
Sí.
Exacte. I en aquest cas, és on entra aquell concepte de lectura fàcil del que hem parlat alguna vegada amb vosaltres, per exemple, de cara als programes electorals, no? Recordo com parlàvem amb les últimes eleccions o en diferents aspectes. En aquest sentit, Zaida, què poseu damunt la taula? Quan parlem de cognitiu, a què ens referim i de quina manera es pot canviar una mica la informació que s'ofereix?
Sí, una mica com ha dit la Sandra, la paraula accessibilitat engloba tant física, sensorial i cognitiva, i la part cognitiva seria facilitar la comprensió de l'entorn, la informació i la comprensió. Va? Seria més específic, no tant a la part física, més dels entorns. La cognitiva també té una part dels entorns, però sobretot és això, que hi hagi aquesta facilitat de comprensió per a persones amb discapacitat o amb persones que puguin tenir qualsevol dificultat, doncs persones nouvingudes, que no tinguin la llengua, persones doncs amb altres trastorns, etc. I al final el que volem fer és que sigui una societat més inclusiva per tothom i més accessible per tothom. Ja ningú es planteja doncs que una rampa posada en un espai públic pugui anar bé doncs amb una persona amb mobilitat reduïda, però amb una persona que porta un cotxet de nen petit. Amb la cognitiva encara hem de fer aquest treball, jo crec, com a societat, perquè al final tots ho necessitem. Quan entres a un lloc que no has anat mai, si la senyalística està més fàcil i tot està molt més adaptat, tothom ho entén i tothom és molt més autònom, que al final el que volem amb l'accessibilitat cognitiva és que qualsevol persona es pugui moure en un entorn sense l'ajut d'una altra persona. Que potser aquella persona, doncs, amb aquesta facilitat que li dones a nivell cognitiu de poder entendre el que passa al seu entorn, pot anar sola i no necessita un suport, per exemple.
Clar, és important aquesta part que deies tu, que al final això és bo per tots, no? És a dir, quan la informació més clara sigui, menys errors cometré jo, independentment de tot, perquè Exacte. Tenim mil coses al cap, perquè estem moltes vegades no llegim i no acabem d'estar prou atents al que estem fent. Per tant, quan la informació sigui més clara i més senzilla, menys equívocs hi haurà per
sí.
tothom.
En algunes trobades que fem d'accessibilitat cognitiva, no? Sempre es diu que l'accessibilitat cognitiva és necessària doncs, per persones que tenen aquestes dificultats, però és útil per tothom. Sí, i jo crec que és una frase que resumeix molt bé doncs, el que és l'accessibilitat cognitiva, no? I per què serveix.
I el sector de la banca seria on hi ha més feina a fer? Ho dic perquè mentre preparava l'entrevista pensava signar hipoteques, signar crèdits, hi ha tota una informació que quan hi vas per primera vegada és com, a veure un moment, no? I dius, ostres, és una informació molt difícil d'entendre, no? I hem vist casos, per desgràcia, en el sector financer de dificultats de comprensió que han tingut greus conseqüències, no? Seria un dels sectors on hi ha més feina per fer?
Sí, jo penso que per una banda banca, administració pública i tot el tema mèdic també moltes vegades.
De fet, temes també legals, no? De fet, a finals de l'any passat es va aprovar el Codi d'Accessibilitat de Catalunya i s'estipulen també doncs, uns terminis, per exemple, doncs, perquè si l'administració pública molts documents els és obligatori a partir de ja pràcticament doncs, que tinguin alguns documents en lectura fàcil o fins i tot si hi ha sentències de tribunals, no? Dels jutjats i tal, i estan adreçats o ho demanen persones amb lectura fàcil, doncs estan obligats a enviar-los-hi en lectura fàcil, no? Jo ara penso, per exemple, doncs una persona amb discapacitat intel·lectual, ho dic perquè nosaltres tractem doncs, amb aquest col·lectiu de CIPO, que li envien doncs, una sentència i no l'entén, o sigui clar, al final aquella persona ja ha de demanar ajuda, ha d'anar amb algú, com deia la Zaida, no? Amb persones de suport, en canvi si la rep i la pot entendre doncs pot ser més autònom.
Però és que Sandra, mitjans de comunicació rebem constantment sentències judicials que dius vaig a trucar a l'advocat perquè no entenc el que hi posa
a nivell personal també,
per
vull
tant,
dir que a vegades
dir que al final és cert que la informació no és prou clara, no? Que s'embrussa amb grans paraules que si no les coneixes doncs és difícil, no? Sandra, deies abans que estem parlant molt de caixers automàtics però que hi ha altres dispositius i altres aspectes en què també afectarà aquesta normativa. Els caixers automàtics són els més generalistes en el sentit que són els més socials i és on més ho veurem?
Sí, però per exemple penseu en les màquines expenedores de qualsevol, no sé, compra de bitllets, per exemple del transport, no? Que a més sí que ara és la normativa aquesta europea, però a través del Codi d'Accessibilitat de Catalunya també s'estipula, no? Doncs unes obligatorietats dificultats, o no sé, o quan vas a algun lloc a l'administració pública, típica pantalla, no?, per demanar què vens a fer o què tal. Doncs tots aquests dispositius també entren part de comerç electrònic, també venda de qualsevol tipus de, no sé, els llocs webs, tot això poc a poc ha d'anar fent un canvi, i sobretot si es tracta d'administració pública.
I aquesta seria principalment una de les grans reclamacions del sector, és a dir, el fet de fer aquest pas en aquesta capacitat, doncs, que sigui per tothom, no?, que sigui universal de veritat, és una de les grans reivindicacions que té ara mateix el sector de discapacitat?
Sí, jo crec que una de les reivindicacions pot ser aquesta, sí, perquè, bueno, és això, doncs, al final el col·lectiu de les persones amb discapacitat intel·lectual és un col·lectiu molt oblidat en molts aspectes, i l'accessibilitat cognitiva era un terme, doncs, que fa uns anys ni se sentia parlar. Vull dir, ara en els últims potser 3 anys o 4 s'ha començat a parlar, no?, i els mitjans de comunicació també esteu donant aquesta veu, però fins ara només estava focalitzat en la discapacitat física, i això ho englobava tot, sense tenir en compte aquesta part, no?, i tot aquest col·lectiu de persones que ja hem dit que, a més, no només és per benefici d'aquestes persones amb discapacitat intel·lectual, sinó qualsevol persona que en un moment determinat pugui tenir, doncs, alguna lesió cerebral o pugui tenir alguna dificultat, doncs, a nivell cognitiu. Llavors, abans sí que m'has preguntat el tema de lectura fàcil, que això sí que de vegades hi ha una mica de desconeixement. La lectura fàcil és simplement un mètode de redacció de textos que compleix una normativa europea, bàsicament per facilitar la lectura i la comprensió. Llavors, bàsicament és un mètode que utilitza un llenguatge superclar, sense frases subordinades, amb un disseny visual accessible, frases curtes, i el més interessant és que pugui estar validat per persones amb aquestes dificultats, és a dir, si la persona ho entén o no, i es fan els reajustos que siguin necessaris perquè al final aquest missatge arribi. Vale, llavors, una mica de CIPO també tenim un grup, estem començant a fer un grup de validadors i validadores, doncs, que plantegem un text i a partir d'aquí treballem amb quines paraules no s'entenen, què s'ha de canviar, si s'ha d'incloure alguna imatge, etc.
A més, tenim clubs, deixa que ho digui, perquè fa quants anys fa?
Des del 2013.
2013, vull dir, en aquest sentit sí que és bastant pioner quan es van posar en marxa clubs de lectura fàcil, no? Que això també és molt interessant, perquè també és poder gaudir de la cultura, en aquest cas, i de la literatura, no? I a CIPO tenim les AIDA, en coordina un de grups de lectura fàcil, no? Llavors,
sí, això
és
va
molt
ser
interessant.
El 2013, doncs, hi havia persones, no?, que volien començar a llegir, i tot el que trobàvem era un context infantil, llibres, contes per nens petits, i la gent, doncs, no volia llegir un conte infantil, no? Volia llegir, doncs, novel·les per públic adult, i a partir d'aquí, començant a investigar, van començar algunes editorials, doncs, també a adaptar clàssics, sobretot de la literatura, doncs, amb lectura fàcil. I, bueno, durant aquests 12 anys, doncs, s'ha avançat molt. Cada vegada hi ha més editorials que també fan aquesta funció, i escriptors i escriptores que també fan aquesta part, no? I, bueno, crec que és molt interessant, ja et dic, no només moltes escoles ho estan ja introduint també per nens i per infants i joves que tenen dificultats lectores, dificultats de comprensió, que és la majoria
avui dia a l'ordre del dia
de persones ara, no? I també, per què no, doncs, persones que potser no tenen dificultats, però com un viatge amb tren es poden llegir un clàssic de potser de 200 pàgines amb 60, no? I, bueno, una mica, doncs, és això el que dèiem abans, d'intentar fer una societat amb més oportunitats per tothom.
Clar, i al final aquesta accessibilitat cognitiva, no?, és important també posar-la de relleu, per això que dèieu ara vosaltres, no?, que al final, quan parlem d'accessibilitat, no se'ns acut, no? Fins i tot m'atreviria a dir que no se'ns acut ni les persones que no hi veuen, no?, que sobretot pensem en cadires de rodes, en voreres amples, i clar, anar més enllà, no?, també que les administracions sàpiguen que han d'anar més enllà en aquest àmbit, no?
Sí, sí, vull dir, al final són anys de visibilitzar alguna mancança en aquest sentit, i sí que és veritat que les físiques tenen més trajectòria si ho mirem d'aquesta manera, i ara toca el tema a la cognitiva, no?, i és la que nosaltres intentem treballar també, no només en format més de text, sinó també en entorns, o fins i tot en entorns digitals, que ara és superimportant també i és el nostre dia a dia. Com és una pàgina web perquè pugui ser accessible cognitivament, no?, que sigui fàcil d'utilitzar, que tingui unes explicacions, o fins i tot els entorns, soc capaç d'entrar a un lloc i saber m'invento, on estan els serveis, clar, on està la recepció. Imagineu-vos una persona amb alguna discapacitat o amb algun problema cognitiu, el que sigui, en un aeroport. O sigui, no pot anar sol, no? Mira que els aeroports estan molt... Ja l'he posat una cosa molt gran, un cas molt gran, eh? Però, o simplement, on estan les parades d'autobusos? O l'altre dia, caminant, per guiar-se en un mapa, els carrers de... els noms dels carrers ara ja no apareixen en totes les cantonades.
No, és veritat.
Abans sí, doncs ara una persona amb alguna dificultat per moure's per la ciutat, a vegades li costa molt ubicar-se perquè no saben on estan, en quin carrer estan, no? O han de desplaçar-se fins a l'altra cantonada, no? Que no només és això en text, sinó és en el nostre entorn, no? O...
Bé, és un concepte global, no?
Global, com pensar-ho?
Que té moltes arestes diferents en una societat en què no hi ha pensat en això fins ara i que ara toca posar l'accent. Acabo, des de CIPO, explicant-nos el que ens estàveu explicant ara, us esteu plantejant fer alguna mena de cursos de formació de lectura, d'escriptura fàcil per a algunes entitats, per a alguns col·lectius, per a l'administració pública, per fer tota aquesta feina? Perquè, clar, al final, tot aquest exercici, segurament no us toca a vosaltres fer aquesta resposta, eh? Però tot aquest exercici que ens explicàveu ara, al final és cert que, per exemple, mitjans de comunicació no sabríem com afrontar-ho, no? I tenint els coneixements probablement es podria fer, no? També.
Sí, des de CIPO sí que formem part de la xarxa d'accessibilitat cognitiva de DINCAT, que és la federació que aglutina totes les entitats que treballen pel col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual. Doncs nosaltres ho canalitzem tot a través de la xarxa cognitiva de DINCAT. A nivell de CIPO sí que primer cal començar a fer coses internament, no? Que és per això que vam crear aquesta comissió, per començar a treballar internament i poc a poc fer aquesta tasca de difusió i també d'incidència política en tots els àmbits, no? I llavors el fet de treballar en xarxa també et dona moltes més eines i molts més recursos.
Sí, una mica els dos anys que han passat, el que vam fer sobretot era la comissió, era adaptar els nostres documents,
adaptar-los
nosaltres a casa nostra, no? Una mica, i la web també, no? Que s'ha fet amb lectura fàcil i bueno, una mica doncs la senyalització també dels espais, etc. I llavors a partir d'aquí doncs, bueno, consolidar una mica el grup de validadors i a partir d'aquí doncs, anar ampliant una miqueta.
Doncs Sandra Rivera, Zaida Rodenes, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, cuideu-vos molt i bona feina des de CIPO.
Gràcies a vosaltres.
A vosaltres.
El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts. És tot, Connectats. Fins la setmana que ve.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Dale la luz, apaga la nena. Tú pilla sitio que voy a encender las velas. Solo tú, yo y tus caderas fundidas entre sombras con la luz de una candela. ¿Me esperas? Tanto tiempo dando vuelcos y hoy por fin te encuentro de nuevo y no sabes lo que siento. Tú eres mi mar salada, amansas mi alma. Contigo nada daña, vaya tú me salvas. Transparente como el agua, viva fuente de la magia que inspira mi conciencia. Me tienes en tus redes y sucede que me gusta. Solo agárrame y escucha si placer es lo que buscas. Vueltas y vueltas daremos si tú quieres son. Tuercas y tuercas que saltan y no duele, pon tu mano aquí y no me mires así, que con esos ojos tuyos yo me voy a derretir. Son puertas y puertas que se abren y nos ceden los sueños y sueños que dan vida y nos mueven con algo de ti y otro poco de mí. Hoy haremos algo grande, lo podemos conseguir y lo consigo de tus manos. ¡Vamos! Me das amor y no es en vano, ya no, porque estos mutuos se confunden nuestros planos y ahora juntos en un cuerpo simplemente nos largamos. Vámonos pa' allá, va. Vamos a volarla. ¿Qué importa si es así? WhatsApp, salí de dudas al oírte y de verdad. ¿Desnudas mi dulzura?
de hecho es toda tuya. Tú eres un sueño, yo el que sueña con la luna. Los dos a una en esta cuna de amor. Sin dudas, vueltas, giros y mil guarradas. Pa, en la cama, en una mesa, donde sea. Toco las teclas de tus notas y me lleva una energía que me explota sin correa. Sacando que yo de mí que no entendí, pero que era, en fin, que decir que me tienes aquí. Porque sí, sin razón, solo el don de vivir. Dame luz, guíame, explícame cómo ir. Y prometo compensarlo si me pongo a escribir. Vertir el alma, la vida y todo aquello que haga falta. Tú eres mi musa, música, juego tus cartas. Y ahora sin más, lo asumo con placer. Tú eres mi vereda, nena, tú eres mi porqué. Vueltas y vueltas daremos si tú quieres son. Tuercas y tuercas que saltan y no duele, pon tu mano aquí, no me mires así. Que con esos ojos tuyos yo me voy a derretir. Son puertas y puertas que se abren y nos ceden los sueños y sueños que dan vida y nos mueven con algo de ti y otro poco de mí. Hoy haremos algo grande, lo podemos conseguir.
Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
It's only for you, baby. Make me all beat you.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Tac, din, din, ta, tac, gin, tac, tac, din, din, tac, 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 din, din, ta, tac, gin, tac, tac, din, din, tac, 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 din, din, ta, tac, gin, tac, tac, din, din, tac, 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 din, din, ta, tac, gin, tac, tac, din, din, tac, 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 din, din, ta, tac, gin, tac, tac, din, din.
Tina, 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 tina